I avui tenim l'honor de tindre amb nosaltres a don José María Arquimbau. Molt bon dia.
Bon dia.
Don José María, vostè ha tingut una iniciativa, no?, en aquest temps que hem tingut tots per a reflexionar i per a fer un repàs de les de lo que ha sigut la trajectòria de les nostres vides. Vostè ha tingut una iniciativa.
Sí, jo fa molts anys, bueno, jo he treballat en la ràdio pues, des de 1959 fins al 2006 que me vaig jubilar, però durant aquest temps, bueno, vaig ser 32 anys director de La Voz de Castellón, que després va ser Radio Cadena i va acabar-se en Ràdio Nacional. Vaig començar en La Voz de Burriana en l'any 59 fins al 61, i entonces al llarg de tota la vida havia anat traient molta informació de totes les emissores, o quasi totes les emissores, de la província de Castelló. I pensava, bueno, pues un dia a veure si escric un llibret parlant de tot el que ha sigut la ràdio. I el que passa és que a mi me pareixia això una muntanya, perquè jo si n'hi hagueren llibres parlats, jo n'hagueré fet a lo millor 300, però escrit la competència meua en l'ordenador és gran i a vegades pues, no valo a pressa que jo voldria. I, però de totes formes, clar, com estos tres mesos que portem pràcticament en casa, pues tenia que buscar-me algo estar fent algo perquè no caigués en una depressió per no poder veure els fills, per no poder veure els nets, per no poder veure els amics i els companys i tal. I llavors vaig dir, bueno, pues així tinc que posar-me en sèrio ara, i com m'havia anat arreplegant informació de molts anys antes, pues vaig dir, pues ara és el moment d'escriure esta història de la ràdio en Castelló, com a homenatge també a tanta i tanta gent que ha treballat en tots els mitjans pues, des de que vas començar en els anys 30 a Ràdio Castelló.
Vostè ha estat 47 anys en actiu, si no m'enganyo,
sí,
no?
Sí, sí.
I en aquests 47 anys sempre ha treballat en el mateix mitjà? Sempre ha sigut ràdio el que vostè ha fet?
No, jo he treballat en tots els mitjans, però bueno, només personal de professional en la ràdio. El que passa que va haver uns anys que ja era director de Ràdio Nacional, però com a director, entonces, els directors de les empreses no teníem dret a seguretat social. Jo es començava a tindre ja molts xiquets, jo soc pare de 5 fills, i entonces jo necessitava la seguretat social perquè no me costara si tenia que operar algú o tenia que les medicines, i entonces vaig estar pues, 2 o 3 anys com a auxiliar de redacció en el periòdic Mediterrani. Entonces com a auxiliar de redacció sí que tenia dret a seguretat social, però seguia sent professional de la ràdio. També ha sigut corresponsal de Televisió Espanyola, sobretot en programes que se feien entonces en Aitana, que era el canal, diguem, regional de Ràdio Televisió Espanyola, i ha sigut corresponsal d'alguns periòdics. Jo he escrit en tots els puestos. Jo, des que m'alçava, fins que m'alçava pront i m'alçava tard, pues, m'ha agradat molt treballar en el món de la comunicació. I en Pepe Alcón, que era un gran càmera que tenia una empresa així que se diu Nocla Films, que ara en la pàgina web de la Diputació s'estan incorporant ahí alguns dels documentals que en els anys 70-80 vam gravar de coses de la província de Castelló. O sigui que ho ha fet pràcticament tot.
És dir, vostè ha viscut el que és el món de la informació.
Sí, a mi m'ha agradat, informar-me e informar.
Si li pareix bé, després parlarem d'este llibre que vostè posarà en marxa, però, claro, entén que jo, estant parlant amb vostè, tinga molta curiositat per saber si pel món
de la informació... Jo m'agradaria que me parlares de tu, perquè jo tinc molts anys, però, claro, si me parles de vostè, entonces encara me pareix que sóc més major.
Mire, li parlo de vostè per respecte professional, però si me permetís, este tuteja.
Sí, home, claro.
I, a més, te parle com... mos parlem entre nosaltres, que són pels apellidos, eh? Arquimbau, com veus la informació en este moment? Veus una informació clara? Consideres que està sesgada? Sempre ha estat igual? O, per el contrari, ens han fet dia majors d'edat i estem preparats per a sentir les notícies tal com són?
No, anem a veure. El que passa és que el món de la comunicació ha canviat perquè ha canviat el món de les empreses. Avui les empreses necessiten diners perquè la publicitat a vegades pues, no dona prou de si, I entonces, pues ahí els partits polítics, les administracions públiques, pues han vist que soltant un poc uns euros per ací, uns euros per allà, pues la informació d'aquest periòdico, d'aquesta emissora, pues és més favorable o menys favorable. Entonces, claro, això produeix també que la independència dels professionals pues no sigui absoluta. Vull dir, tu vas a determinats mitjos i saps que no pots parlar en contra de perquè te pot costar el puesto de treball. Entonces tens que ser un poc més escèptic, més... Entonces ha canviat en això. I després ha canviat també un poc les relacions humanes. Antes teníem molt clar que n'hi havia que respectar. Jo, quan venia alguna persona nova a treballar en la emissora que jo dirigia, sempre els dic, mira, aquí, oye, ¿qué está permitido aquí? Yo digo, mira, aquí está permitido todo lo que permiten las leyes. Es decir, si hay una ley que no permite una cosa, pues no la podemos hacer porque no podemos saltarnos a la ley. Luego, que tenga que pedir yo perdón al día siguiente por una información que hayáis dado que no sea verdad. Es decir, si per més crua que sigui, pues n'hi ha que dir les coses, sí, però no dir mentires. I avui en dia a vegades se diuen moltes mentires, que sea el dia següent lo que era veritat ja no era veritat. I després, també una altra cosa, és dir, després no ser sangrants. És dir, si parlem d'un assassinat, pues no hi ha que dir, li va clavar el gabinet al fetge, el va traure, el va passar pel cor, després a l'esternón, no? Mire, ha sigut un assassinat i punt. I antes se posava menys la gent en la vida privada de les persones. Avui en dia, bueno, es comences per si... Jo per això crec que tenim culpa també els informadors de que la classe política cada vegada sigui menys valuosa, perquè, claro, entres en política i al dia següent diuen de tot, tens que demostrar tu la innocència i no els demés la culpabilitat. I claro, pues hi ha molta gent que diu, home, jo en aquestes guerres no entro, estic en ma casa o en el meu negoci i tal, i hi ha pel·lícules, no? I això pues està deteriorant un poc la qualitat de la vida política.
Mire, si diferenciem entre els millors que tenen llicència i que poden emitir, n'hi ha públics i n'hi ha privats. I aquesta manipulació que existís en els dos àmbits, tant en el privat com en el públic, perquè també en el públic vostè sap que encara que no se visca d'aquesta publicitat, sí que n'hi ha unes directrius. És així, no?
Sí, sí, sí. Mira, a mi, sent director, va vindre un director regional i me va demanar el cap del meu jefe informatius, que era Juan Enrique Mas, i jo li vaig contestar, pues mira, en el mismo precio tienes el jefe informativos y el director de la emisora. Hombre, contra ti no tengo nada. Yo digo, no, es que yo no vaig estar en un jefe informatius que no sigui de la meva confiança. I vam seguir els dos, jo com a director i ell com a jefe informatius. N'hi ha... Lo que passa és que el mig públic, pues, home, tot és qüestió de que te poses com a felput, perquè te xafen. Si tu mantens... Sí, jo vaig començar sent director en l'ancien règim, en l'any 64.
Per això li dic, la diferència...
La vostè mor... I ha passat sent director pues, manant el PSOE, manant el PP. I vaig cessar manant el PP, o sigui que... Però bueno... En el mig públic també n'hi ha pressió, que crec que n'hi ha pressió. El que passa és que n'hi ha qui se posa en situació de que la pressió li influïsca en la seva informació. Hi ha pelotes que diuen, bueno, si li faig la pilota al jefe, pues això anirà viento en popa a toda vela.
Sí, per això...
No n'hi ha ningú mig que no estigui somès a una pressió directa o indirecta per la política, per la publicitat, per l'economia, per el que sigui.
I en este moment, aquestes informacions... Ja li parle de la situació actual, de la pandèmia mundial que tenim. Baix sí. El seu punt de vista, vostè entén que ens està... que són transparents a l'hora de comunicar-s'hi, perquè rodes de premsa en tenim moltes.
És no, dir... massa rodes de premsa. Menos rodes de premsa i se temps que se fa en tantes rodes de premsa que se facin buscar solucions i en fer test a la gent.
Pues mire, ho acaba de dir tot.
Claro.
I ara, si vol, ja passem al llibre. Jo és que tenia curiositat, vostè entenga que... No, tu entens, i te torno a tutejar que m'ho has demanat, i perdon per
no
haver tornat a treballar.
No preguntar res que vulguis per curiositat o per lo que sigui, jo te contestaré a tot.
Val, pues entonces, Arquimbau, tú des d'este llibre vas a englobar a totes les ràdios que han estat durant aquest temps a la província de Castelló, no?
Sí, sí, no, Val. Jo el llibre les comencé, bueno, a part de justificar en uns folios el per què el faig, pues parles, comencem per els inicis de la ràdio, que saps que cinc països se van pensar que eren els inventors, no? Hertz per Alemanya, Branly per França, Lodge per Inglaterra, Popov per Rússia i Marconi per Itàlia. Uh-huh. Un escritor, en un llibre sobre els orígens de la ràdio, ja va dir que el sàvio que hizo hablar a l'éter va ser Marconi. Però n'hi ha un llibre d'un villarrealenc molt important en el món de la comunicació, que era Ángel Faust, que gràcies a Déu encara viu, que va ser professor en la Universitat de Navarra i té molts llibres escrits sobre la ràdio i els mitjans de comunicació, que diu que no va ser només Marconi, que va haver un segorbí, Julio Cervera, que era un físic i militar, nascut en Segorbe en 1854, que va intervindre també un poc en col·laboració amb Marconi en l'invent de la ràdio. Després ja, pues, conté el naixement de Ràdio Ibèrica, de Ràdio Madrid, de Ràdio Libertat, de Ràdio Barcelona, en els anys, estic parlant dels anys 14 al 22. Després ja n'hi ha un decret en 1932 que se creen les emissores locals i a partir d'ahí és quan naix Ràdio Castelló, EAJ14, per una sol·licitud que fa un senyor que li diuen Ismael Palacio, que després se va dedicar un poc al cine. I ahí apareixen les primeres veus, que era Gloria Comas, una locutora, la mare d'un amic meu, Vicent Castelló, que va tindre una importància en els programes infantils, sobretot fer Cuc i Peret, i un àrbit de futbol, Antonio Boronat, que va ser un dels primers locutors d'esta emissora, no? I ja en 1935 pues, se va crear una nova societat dirigida entonces per Emilio Pérez Navarro, i després ja ha segut els Pérez, el que han tingut la emissora fins fa molt pocs anys, que tenien la majoria absoluta. Després, bueno, pues ja passé a parlar de Ràdio Sant Pasqual, Ràdio Sant Pasqual, que se crea en l'any 52, sí. En motiu del Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona, se produeix el trasllat dels restos de Sant Pasqual des de l'arciprestal d'ahir de Villarreal al santuari. I Víctor Fenollosa i els germans Meneu, que tenien un establiment en el carrer Major, ahir en Ràdio Meneu, pues van crear una emissora que seria Ràdio Sant Pasqual, junt amb el pare Antonio Maria Marcet, que era fonamentalment per a recaudar fons per a poder pagar totes les obres que s'estaven fent i tal. Després ja, al cap de dos anys, bueno, tres anys pràcticament, pues ja apareix Ràdio Juventut, com té que tancar-se Ràdio Sant Pasqual. Per cert, que en Ràdio Sant Pasqual, te puc dir com a curiositat, pues, bueno, que se va instal·lar en la casa dels Mundina. Després ja van haver... Bueno, quan es comença Ràdio Juventut, n'hi ha gent que ha estat molts anys en emissores de ràdio, com eren Carmen Janés, Flora Trasovares, Matilde Vilanova, Pepe Mínguez, Pilar Tena, Encarna Nebot, María José Sagols i Jacinto Heredia. Inclús emitien un teatre llegit en el que participaven Manolo Nacher, Delfina Rius, José Luis Jiménez, Marisa Pauner, Encarna Nacher, José Barrachina, etcètera, etcètera. I ahir ja triomfava Catalán Mínguez en l'aspecte del deport.
Que bonico, bueno, que bonico. Mire, jo sé aquestes coses de veres i és que tenim que saber-ho. És que si tu no ho contes, jo, per exemple, no ho sabia.
Això és una de les raons, perquè jo a vegades, ara tinc un llibre que acaba d'editar la Diputació, que no s'ha pogut presentar per això de la pandèmia, que són Pequeñas Històries d'una Voz, que són un poc anècdotes de les que jo he viscut al llarg de la vida professional, no? Però este és ja una part més històrica i ahí conté, bueno, pues quan Ràdio Juventut passe del carrer Major Sant Jaume, que era on estava la jefatura local del moviment, entonces pues ja adquirís els terrenos del Termet, on s'instal·le el postemissor de 60 i tants metres en 2 quilowatts, que entonces ja pues la emissora adquirís una gran importància. Mentrestant, naix també Ràdio Borriana. Ràdio Borriana la fa un senyor que era un tècnic de ràdio, Diego Monsonís, i ell crea la seva emissoreta, la instal·la allà en un edifici en el mateix pla de Borriana, I esta emissora està funcionant 2 anys, fins que veia que va desenvolupant-se la legislació radiofònica, i entonces, com no tenia autorització, va funcionar, pues el governador civil de l'època va dir, oiga, pues vamos a cerrar esta emissora, que no sabemos por qué funciona, y posen una emissora oficial, que és La Voz de Burriana, que s'instal·la en el convent de la Merced. Ahí és quan jo vaig començar ja professionalment, en l'any 59. I ahí vam estar 2 anys, La Voz de Burriana, però després ja s'instal·la en Castelló, La Voz de Castellón. Perquè en ese pas ja se ordena un poc la radiodifusió espanyola, n'hi havia diverses cadenes del mateix estat, del mateix govern, diguem, que era la cadena azul, que era la cadena azul de radiodifusió, la CAR, que era Radio Juventud, la REM, la Red de Emisores del Movimiento, que era La Voz de Burriana, i després la CES, que era la cadena de emisores sindicals. Emisores de cadenes sindicals que en la província de Castelló, com a mínim, apareix La Voz del Maestrazgo en Morella, sí. Apareix La Voz sindical d'Alcalá de Xisbert, i La Voz sindical de Onda. I després ja van creixent les emissores i n'hi ha, apareix ja La Voz de Castellón, després ve La Cope, que és obra de Juan Soler, Juan Soler, que havia treballat en Radio Juventud, després va passar a ser funcionari de banca, però la seva afició a la ràdio va fer possible que convencera a l'obispo Pondigol. En el llibre hi serà una carta de que me dirigís a mi l'obispo Pondigol, que me justifique per què va a muntar la emissora, perquè vam anar a veure el director de Ràdio Castelló, jo un dia, a veure si és que me va cridar el director de la SER. Entonces, el señor Pérez, digo, ¿tú tienes inconveniente en que vayamos a ver al obispo? A ver si es que está insatisfecho con nosotros, porque me han dicho que quiere montar una emisora, claro. Una nova emisora comercial, pues, li podia afectar als seus interessos. I vam anar a la Borel, i mos va dir, no, jo estic molt contents amb vostès, jo, mire, jo de ràdio no entenc res i no és el meu negoci. Però al cap d'uns mesos, no va plegar a uns mesos, unes setmanes, me quiere un dia pel telèfon i me diu, mire, José María, tengo que decirle que, a pesar de lo que van parlar l'altre dia, es que me pressionen perquè o accepte montar la emissora o perdem la llicència ja pa sempre. I claro, jo no sé si en el futur la Iglesia voldrà tindre una emissora així. I damunt n'hi ha una entitat bancària, que és la Caixa Catòlico Agrària d'ahir de Villarreal, que li va donar, bueno, li va donar un préstamo de 2 milions de pessetes per muntar la emissora. Diu, claro, ante aquestes evidències, però escolte, no tinc més remei, volia dir-li a vostè, després me va aviat, diu, però li enviareu una carta per escrit per que vostè sàpiga per què la montem i tal.
Bueno, en este cas, lo que a mí yo poso en valor es la honestidad, a la hora de tindre més o menos informació de quan anava, per exemple, a montar-se una altra ràdio, tindre els en compte. Això era
sí, claro. És que mira, una de les coses que antes m'havies preguntat, que, bueno,
la diferència, no?
Que professionals i tal. Antes teníem, a pesar de treballar en emissores diferents, pues teníem una relació personal que no s'afectava per això, per treballar en una altra empresa. Per damunt de treballar en una altra empresa, tu eres un professional i eres amic. Jo vaig muntar, per exemple, una vegada un homenatge a Chencho, que era de Radio Castelló, sí. Vaig muntar jo, que era el director de l'emissora contrària. Vull dir que i hem tingut sempre una magnífica relació. Mira, quan van vindre la primera vegada que va vindre el rei Juan Carlos així a Castelló, ens van posar d'acord les 3 emissores, Villarreal, la COPE, Ràdio Nacional, entonces Radio Cadena, i la SER, i van connectar tot el dia. Totes les emissores van fer el mateix programa. Cada un de professionals el teníem en cada poble de la província, que on anaven els reis, i així no van fer la mateixa informació tots. Prova de que quan era necessari, pues, mos comportàvem com a persones.
I n'hi havia locutor en cada punt, suposo, no?
Que... Clar, un locutor o un redactor, i connectàvem en tots els puestos, pues, en Morella, que va estar els reis allí, en Burriana, en Villarreal, en tots els puestos on està, sempre connectam. I ara llegan los reis a tal sitio, connectamos con fulanito de tal. Tampoc no diem que era de la COPE o que era de la SER o que era de la cadena REM, no? Diem, connectamos que allí està. I vam fer una programació francament bona. Això que els mitjos tècnics entonces no eren com després han segut en la ràdio.
Que va, ara és...
Més bons.
Sí, sí. La pregunta també que m'interessa molt és, cada mitjà de comunicació atén al director que té, és dir, vos, tu saps qui dirigeix aquesta cadena en funció de les opinions que hissen?
Més que del director de l'empresa. Perquè, clar,
qui pesa tu... més, la direcció de l'empresa o la direcció periodística?
No, el director de l'emissora al fi i al cap és un intermig entre l'empresa i l'oient. Entonces tu, segons l'empresa en què estàs, saps que pots fer, quin tipus d'informació pots fer, com i de quina manera. I entonces el director, home, el director mane, clar que mane, i té responsabilitat, però mane menys de lo que mane en qualsevol empresa privada.
Saps el que me diuen a vegades, Arquimbau? A mi me diuen a vegades que n'hi ha cadenes que en funció de les províncies que passen, que passes, donen una informació o altra. I tu ja saps que les cadenes grans, que si tenen una línia editorial marcada,
sí.
És dir, no és el mateix una ràdio local, que té l'àrea que té i la influència que arriba a tindre com una que tingui una editorial marcada. Però...
Jo crec que en la ràdio local, tota la vida ha cregut en la ràdio local, en els programes locals i en l'atenció a l'oient pròxim. Perquè el que no pots és que tu no pots parlar, sí, seran molt importants els problemes de Sòria, però són per a Sòria. Per a Villarreal els problemes importants són els de Villarreal i els de Castelló i els de Segor, però vamos, en l'àmbit de la província on alcances, no? I per això sempre n'hi ha que prestar atenció a la ràdio local i evidentment, claro, com els programes els problemes d'una província no són els mateixos d'una altra, pues si tu anares passant ràpidament d'una província a una altra, millor notaries alguna diferència, però és la diferència perquè el professional té que atendre a la zona en la que realment està actuant.
A les necessitats que té. El que passa és que en aquests moments, vostès, tu saps que per deixar-nos passar de fase pesa molt el que marquen des del govern central. Les autonomies els han deixat en algunes competències, però en definitiva nosaltres i a Castelló, per exemple, no hem pogut passar de fase perquè des de Madrid han dit que no se podia passar de fase. Per lo tant...
Bueno, lo important d'això és que la informació té que ser clara. És dir, tu pots dir, mire, vostès no passen de fase, però per això, per això, per això, per això, i això ho diu fulano, fulano i fulano, perquè tu sàpies si dice fulano, fulano i fulano, ho ha dit això, perquè és d'una tendència política diferent a la que afecta a aquesta comunitat o perquè no és prou competent. El que no pots dir és no donar explicacions.
Mira, o perquè s'hagi canviat d'estampetes, no?
Una de les avantatges fonamentals que ha hagut canvis al llarg de... Clar, en tots aquests anys que jo estic treballant a la ràdio, pues, se va canviar molt. Entonces, lo que més se nota era que podies accedir primer als polítics, als economistes, als que fore, podies en situacions concretes demanar-los opinió i contrastar opinions. Després van aparèixer les tertúlies en la ràdio, que era un bon sistema d'opinions contràries i diverses, però sempre en un respecte, no? Però lo important és atendre a la teua localitat, la teua província, en una informació. Jo vaig dir una altra cosa. Mira, sobretot per això pels joves que sou ara, jo sempre diré el mateix, jo dic, mira, el prestigio, la popularitat és una cosa i el prestigi és una altra. La popularitat tu la pots agarrar en 24 hores. Tu te poses ara a la plaça major d'ahir de Villarreal i te poses a cantar marjalenes i la gent diu, ui, està cantant, mira el que està fent, mira. Però el prestigi se guanya al cap dels anys. I per tindre prestigi tu al final el que tens que mantindre és una certa actitud sempre. No passar, jo sempre he dit que això de les primícies informatives, vull dar una primícia, mira, jo vaig tindre una vega, en l'any 1961 va haver unes pluges grans en la província de Castelló, jo estava fent la mili entonces, i l'àvia en el pantano de Maria Cristina passava 4 metres per damunt de la presa, 4 metres, que encara està la senyal allí.
Sí.
Nosaltres estàvem entonces en transmissions en l'exèrcit, i vam estar tota la nit un camió en un costat del pont de Villarreal, l'altre en l'altre costat, l'altre en el pantano, l'altre en la Massora. Per què? Perquè si podies tallar allò, perquè quan tu imagines la pressió de l'aigua, 4 metres per damunt de la presa.
Sí, sí.
Allò, si hagués tallat, pues, al Massora i Castelló ho haguerem passat prou malament. I al cap d'uns anys, en el mateix pantano de Maria Cristina, se va soltar una pedra, una pedra que tindria, pues, no sé si mig metro, y sí, un chorro, y en la meva emisora entonces va a haber una persona que diu, voy a dar una información de que puede estallar el pantano de María Cristina, y la vais a tener que agarrar y diré, párate, que he estado viendo 4 metros del agua por encima de la presa y no estalló. Ahora por una piedrecita que se ha soltado bajo de todo, no va a estallar el pantano. Bueno, pues pues esa persona va a ser la primera en donar la primicia de que podía estallar el pantano de María Cristina, y después, claro, va a ser el primer que va a tener que desmentir que allò no era veritat. I entonces això és el que té que fer l'informador, buscar.
Pareix que m'haig gallegit el pensament, perquè la meva pròxima pregunta era Isa. De vegades, tu saps que ens arriben informacions que nosaltres tenim que saber com tenim que dir-les. I també hi ha voltes que tenim un polític en directe que té informació molt sensible i que en un moment de calentó també la molla per exemple...
Però ahí està la capacitat de reacció de l'informador de posar-li la cara roja educadament. I això se pot fer també.
Vostè creu que esta professió
és magnífica.
Això no va dir. És bonica. Al final és magnífica. A mi m'agradaria, Arquimbau, tindre més converses així amb tu.
Quan tu vulguis.
M'agradaria que entrares més voltes dins
quan
de la ràdio.
No hi ha problema. Quan tu vulguis, te puc contar el que tu vulguis.
I ens contares més coses. De tots els modos, este llibre, per a quan està previst que vegi la llum?
No, me falten encara algunes cosetes. Tinc que parlar amb el vostre jefe, Fernando Peris, que vaig parlar ahir, perquè m'ha cridat ahir, tinc que parlar també amb ell. I me falten algunes coses que tinc que replegar una vegada salsa. Això de la pandèmia, tinc que anar a l'arxiu municipal d'Onda, algun arxiu municipal per a completar un poc més la informació. Jo crec que estarà... després falta que me'l vulgui editar algú.
Sí, però com anem obrint boca, anem fent ganes de que n'hi hagi demanda d'este llibre.
Però la idea és acabar-lo al final de l'estiu perquè se pugui editar encara dins d'aquest any. Si no, n'hi ha més pandèmia i no n'hi ha més confinamiento.
Seria un bon regal per a Nadal, eh?
Confiem.
Arquimbau, estic encantat, però encantat de parlar amb tu.
Jo també.
I de ben
segur...
Perquè
me seguís agradant xerrar, eh? Jo, un dels meus defectes és que xerre molt.
Però la ràdio... La ràdio té la màgia de transmitir, i tu transmitixes molt en la veu. Al transmitir en la veu, la gent arriba a tindre i s'enganxa, que al final no sé si som com la gent mos imagina, perquè en realitat la veu i la fisonomia a vegades no...
Nosaltres la gent mos coneix per la veu. A mi encara em vine si fa anys que ja no estigui en actiu i encara vaig a algun lloc, a alguna tenda, a algun lloc, vostè és el de la ràdio. Dic, home, el que està bé en la ràdio, ara ja no.
És que 47 anys són molts anys. Per això vull que me conte moltes coses dels 47 anys i el cridaré, si vostè me deixa, en breu.
Quan tu vulguis. Sempre que no me digues de vostè i no me parles com si fos jo molt major.
Això.
Ho soc i no renunci, eh?
Però te cridaré, Arquimbau, així no te podré posar en aprietos perquè pugues contar més
quan
aquells secrets que ara ja contar, tens...
Te puc contar anècdotes de tot tipus.
Ara ja tens llicència per a poder contar.
Sí.
Moltes gràcies, molt bon dia i fins d'ací res.
Moltes gràcies a tu.